Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Roda Esportiva. Com cada dilluns, repassarem en els propers minuts tota l'actualitat esportiva. Comencem, doncs, el programa d'avui dilluns, dia 1 de febrer. I bé, doncs, seguim en aquesta dinàmica de les últimes setmanes. No podem encara parlar d'esport local perquè, doncs bé, com ja sabem tots, estem en aquesta pandèmia mundial que de moment segueix doncs, interferint en la pràctica de l'esport i de les competicions a nivell territorial, també de base, sobretot en el nivell doncs, també amateur. I l'únic esport que s'està podent s'està esdevenint de manera completament normal és l'esport professional, per tant, doncs ens centrarem en comentar aquest. Això sí, doncs, el passat programa, divendres passat, vam poder parlar amb Marc Virgili. Si podeu recuperar aquesta entrevista, ho podeu fer al podcast de Roda Vara Ràdio, on trobareu doncs, tots els programes de Roda Esportiva. I, com dèiem, en l'últim vam poder parlar amb Marc Virgili, un vell conegut del programa, que ha viatjat fins a Cambodja per entrenar, o per fer de segon entrenador, en aquest cas, d'un equip d'allà, de la ciutat, el Tiger, a l'Anchor Tiger. Per tant, doncs, una entrevista ben interessant, la que vam poder tenir el passat divendres, que podeu recuperar, com dèiem, en el podcast de Roda Vara Ràdio. I bé, doncs aquest cap de setmana el que hem tingut és Lliga de Primera Divisió, també una jornada més, una jornada que el Barça ha pogut aprofitar per situar-se a la segona posició, i és que el Real Madrid va perdre dissabte a casa contra el Llevant, en un partit que se li va complicar des del principi, amb una expulsió de Militao. Tot i això, el Real Madrid es va avançar al marcador amb 10 jugadors, però inclús va poder fer el segon, però finalment el Llevant va poder donar-li la volta amb un gol de Morales abans del descans, o a mitja hora de partit, i un altre de Martí en el tram final. I això que el Llevant també va fallar un penal que va aturar el porter Courtois, el porter blanc, però finalment el Llevant va aconseguir prendre-li els 3 punts al Real Madrid, i per tant, doncs, amb aquest 0 del conjunt blanc, el Barça diumenge va poder aprofitar-ho guanyant ahir l'Atlètic Club per 2-1 i situar-se a la segona posició. Un Barça, com dèiem, que ahir va guanyar amb un gol de Leo Messi a la primera meitat, als 20 minuts de partit, un llançament de falta, i que a la segona part l'Atlètic Club va aconseguir igualar amb un gol de Jordi Alba en pròpia porteria. En el tram final, Griezmann va fer el 2-1 després d'una bona combinació entre els jugadors blaugranes, sobretot també la figura destacada d'Ousmane Dembélé. En una setmana en la que no, un cap de setmana que no ha estat fàcil, sobretot per Leo Messi, en la que s'ha publicat el seu contracte, ha sortit a la llum el seu contracte, s'ha filtrat, un contracte que era o havia de ser confidencial, però que algú l'ha filtrat i va aparèixer publicat al diari El Mundo. Unes xifres, doncs, bé, que la veritat és que és l'esportista més ben pagat de la història i que, de ser certes, que sembla que sí, perquè, a més, el Barça, en el comunicat que ha fet, doncs, no ha desmentit que sigui fals, sinó que ha dit que intentaran perseguir qui hagi filtrat aquest contracte. Però bé, en tot cas, doncs, un contracte en el que figura que Leo Messi cobraria 555 milions d'euros en 4 anys. El contracte que va signar al novembre del 2017. I, doncs, per tant, així és el contracte més gran de la història de l'esport. 555 milions d'euros. Déu-n'hi-do. Sembla que en aquest contracte, doncs, figura que Messi va firmar un document que li dona entre fix i variable fins a 138 milions d'euros per temporada. Però és que les variables són, bé, pràcticament es compleixen soles. Perquè, bé, una només és per acceptar la renovació. Per tant, doncs, en cas d'acceptar la renovació són 15 milions d'euros més. I una altra, o 115 milions, i una altra en concepte de fidelitat de 78 milions d'euros. Per tant, doncs, bé, el 92% del contracte ja es compliria, pràcticament només estan en el Barça. I les altres variables sí que ja són per aspectes esportius, però bé, només és un 8% d'aquest percentatge del contracte. Per tant, doncs, déu-n'hi-do el contracte que va signar Leo Messi el novembre del 2017 i que seria vàlid fins al 30 de juny del 2021. Per tant, doncs, déu-n'hi-do aquest contracte, si finalment és així com posa. Això sí, a Leo Messi no li va afectar aquesta filtració i doncs, va aconseguir fer un gol en aquest partit contra l'Atlètic Club que li donava o que aplanava el partit per al conjunt blaugrana, tot i que després doncs, va necessitar el gol d'Antoine Griezmann a la segona part.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito.
Això sí, com dèiem, el Barça ja ha enviat un comunicat i també, doncs, doncs donar el recolzament a Leo Messi, també expressant doncs, que es publicarà o que seguiran, es emprendran accions legals contra aquest diari, El Mundo, per la publicació del contracte de l'argentí, perquè era doncs, un contracte que no podia transcendir, com deies, un contracte privat entre Leo Messi i el club blaugrana i que en haver-ho publicat, doncs, en aquest cas, doncs, pot haver infringit algunes lleis, sobretot de protecció de dades i bé, doncs, de confidencialitat, que el club blaugrana doncs, ja ha dit que en aquest cas denunciarà. I veurem també si els advocats de Leo Messi, que també sembla que estan estudiant, presentar una querella contra el diari El Mundo. I el Barça, després d'aquesta victòria contra l'Atlètic Club d'ahir mateix de diumenge, s'ha situat a la segona posició, com dèiem abans, amb 40 punts, això sí, els mateixos punts que el Real Madrid, però per davant per gol a baraix, i l'Atlètic de Madrid, que segueix sense punxar i segueix líder a 10 punts d'aquests dos equips, per tant, doncs, ho té molt de cara per aconseguir aquesta lliga al club colchonero, amb 10 punts d'avantatge, i a més, amb un partit menys disputat, per tant, doncs, estan bastant lluny els perseguidors del líder. A més, doncs, un Atlètic de Madrid que guanya de manera bastant sòlida aquesta setmana per 2-4 al Cádiz, amb dos gols, a més, de l'ex blaugrana Luis Suárez.
Se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui...
I parlem també de la segona divisió, i és que aquest cap de setmana l'Espanyol, en un cap de setmana el que podia haver o necessitava guanyar per mantenir el lideratge, perquè el Mallorca havia guanyat dissabte al Girona, que ara ho comentarem, doncs el conjunt blanquiblau va acabar caient davant el Rayo Vallecano per 2-3, i a més en un partit en el que l'Espanyol va començar guanyant per 2-0, amb 2 gols a la primera meitat, un al minut 9 de Puado i un altre al 30, al 30 de Tomàs, però doncs 3 gols a la segona part van aconseguir, que va aconseguir el Rayo, va permetre la remuntada, una remuntada bé, inexplicable, perquè a més l'Espanyol jugant a casa, guanyant 2-0 al descans, veure com et remunta en un partit així, doncs serà dolorós, veurem si no afecta en els propers partits al conjunt blanc i blau. Rayo, que sí que és un equip que està a la part alta de la taula, ara s'ha situat quart amb 40 punts, està a 5 punts de l'Espanyol, i per tant era un equip complicat, però un partit que vas guanyant 2-0, acaba perdent per 2-3, és un resultat que bé, doncs els de Vicente Moreno s'hauran d'estudiar i veure què és el que ha passat per les properes jornades. I per tant, doncs, l'Espanyol que ha perdut el lideratge en favor del Mallorca, que ara està 3 punts per sobre del conjunt blanc i blau. Amb aquesta, l'Espanyol suma 2 derrotes consecutives a la Lliga, 3 si contem també la de la Copa del Rei, que això sí, va caure contra l'Osasuna, però en tot cas, doncs, 2 derrotes consecutives en Lliga que l'allunyen de la primera posició. Encara està en zona de posicions d'ascens directe, però encara podria perdre aquesta segona posició perquè l'Almeria li falta jugar un partit. Està un partit menys amb els mateixos punts que l'Espanyol a la tercera posició. Per tant, doncs, situació que l'Espanyol haurà d'intentar analitzar i doncs, superar el més aviat possible. I com dèiem, el Mallorca s'ha situat a la primera posició d'aquesta segona divisió i ho va fer en guanyar el Girona dissabte, en aquest partit en el que el Girona doncs, va plantar cara al Mallorca. És veritat doncs, que segurament va tenir alguna ocasió més al conjunt mallorquí, però el Girona també en va disposar. El partit semblava que acabaria amb empat a 0 finalment, però en el temps de descompte, Amat va aconseguir el gol de la victòria mallorquinista, que li va fer un gol que li va fer bastant de mal al conjunt gironí i en el que també s'haurà d'aixecar. Amb aquesta derrota, el Girona, que portava una bona ratxa de resultats en els últims partits, doncs ara s'ha vist tallada i doncs es manté a la 9a posició el conjunt gironí a la meitat de la taula. Això sí, té la zona de promoció d'ascens bastant a prop, de moment a un punt només, que és on està situat el Leganés, a la 6a posició, però també és cert que el Leganés està amb 2 partits menys, per tant seria algun punt més segurament on està situat el Girona de la zona de promoció d'ascens. El 5è classificat, l'Sporting, és a 37 punts a 4 del Girona. I encara d'aquesta segona divisió, avui a les 7 de la tarda el Sabadell jugarà el partit que li resta de la seva jornada. Rebrà el Logroñés, un objectiu clar, que és el de sortir de la zona de descens d'aquesta segona divisió. Un Sabadell que juga contra un rival directe, com és, com dèiem, el Logroñés, que sí que té alguns punts més, està a la 14a posició amb 28 punts, però és un rival també que acaba de pujar a enguany, per tant, doncs, serà un rival directe. I bé, veurem com li va el conjunt a Arlequinat, que, com dèiem, juga a casa, però ara mateix està en zona de descens amb 21 punts. En cas de guanyar, sortiria d'aquesta zona de descens. Si empata, doncs, encara no. Per tant, doncs, necessitaria els 3 punts per sortir d'aquesta zona de descens. Veurem si ho aconsegueix avui el conjunt Arlequinat. A la segona divisió B, en el subgrup A, que ja ho hem comentat alguna vegada, que degut a aquesta situació de pandèmia s'ha decidit dividir alguns grups, algunes competicions en 2 grups i després fer una altra lliga. Depèn de com es quedi, no? Si quedes més a dalt, doncs una lliga de promoció d'ascens, i si quedes més a baix, doncs per no baixar. Ara, aquest és el cas doncs, també de la segona divisió B, que s'ha dividit en 2 subgrups. En el subgrup A, on hi ha els equips de catalans i també doncs, l'Andorra. Qui lidera aquest subgrup és el Nàstic, que ha aconseguit una nova victòria aquesta setmana per 2-0 contra l'Olot, un Nàstic bé, que està imparable, 0-2 en aquest cas. Porta una gran ratxa de resultats que l'han fet escalar fins a aquesta primera posició i tan sols ha perdut un partit en aquestes 13 jornades disputades de segona divisió B i lidera aquest subgrup. A la segona posició està Lleida, que està a 7 punts del Nàstic, això sí, amb un partit menys, i a la tercera l'Andorra, que està amb 2 partits menys que el conjunt grana, amb també 19 punts. Per tant, li podien retallar algun punt, també el Barça B està amb un partit menys, també amb 19, però en aquest cas no podrien atrapar, encara que guanyin tots els partits els que resten, no podrien atrapar el Nàstic, per tant, té aquesta primera posició de moment assegurada en aquesta 13a jornada de Lliga. Per tant, una molt bona campanya del conjunt tarragoní, veurem si pot seguir així fins a final de temporada i optar a l'ascens a segona. A la primera divisió femenina de futbol, el Barça va golejar aquesta setmana al Real Madrid i va haver de nou el que es diu un clàssic per ser un Barça-Madrid, tot i que en futbol femení, ja s'ha comentat alguna vegada, no és un clàssic perquè el clàssic del futbol femení seria el Barça-Atlètic de Madrid. Però bé, en tot cas, doncs, s'ha denominat clàssic en alguns sectors de la premsa. Però bé, en tot cas, com es vulgui dir, aquest Barça-Real Madrid que va finalitzar amb golejada per al conjunt blaurana per 4-1. Un Barça que encara està bastant per sobre del Real Madrid, tot i que el conjunt blanc ocupi la tercera posició, aquesta setmana ha perdut una plaça, però la veritat és que les blaugranes estan bastant per sobre de la resta d'equips d'aquesta primera Iberdrola i ho estan demostrant setmana a setmana amb golejades. I bé, doncs aquesta setmana no ha estat menys i s'han imposat per 4-1, amb gols d'Oshoala, que en va fer 2, Alexia Putellas i Jennifer Hermoso. El triomf del Barça, doncs, que això sí, abans d'arribar al final del partit, el Real Madrid va poder fer el seu gol amb un gol de penal, aquest 4-1 definitiu que tancava el marcador, però a més, doncs, Mapi León va ser expulsada per aquest penal. I bé, doncs això va atacar una miqueta al partit de les blaugrana, que no podran comptar amb la jugadora per al proper partit. Però bé, en tot cas, victòria per al Barça en aquest partit. També va haver l'expulsió una jugadora del Real Madrid, Missa. Tot això, el Barça ja anava guanyant per 4-0 en el moment d'aquesta expulsió. Un Barça que amb aquesta victòria segueix líder destacat d'aquesta primera divisió femenina. 39 punts per 37 del segon classificat, que és el Llevant, 2 punts per sobre, però és que el Barça ha de jugar encara 3 partits que ja ha jugat el Llevant i el Real Madrid, que està a la tercera posició amb 34, a 5 punts del Barça. Per tant, doncs, només que en guanyés un parell ja s'agafaria bastanta distància. Tot això, doncs, encara estan per disputar aquests partits i el Barça, tot i això, doncs, també és líder. I l'Espanyol femení, que també va treure petroli del seu partit, va aconseguir guanyar per 1-0 al Logroño, un partit en el que les jugadores blanquiblaves van haver de suar de valent i que van haver de defensar-se, sobretot molt bé, molt organitzades defensivament. El Logroño va intentar i no va topar-se, sobretot, amb el joc aeri defensiu de l'Espanyol. Logroño va provar molt la pilota aturada, però les defensores blanquiblaves van estar molt encertades i van aconseguir mantindre la porteria a 0 i en pràcticament l'única ocasió que va tenir l'Espanyol va aconseguir fer el gol de la victòria a peus de Paula Nicart, de la defensa, i doncs endur-se els 3 punts, uns 3 punts que li van van arribar en el moment esperat, perquè l'Espanyol s'allunya de la zona de descens, està situat a 18, a la 11a posició amb 18 punts i s'escalen, doncs, agafen aire amb aquests 6 punts respecte a la zona de descens. Per tant, una victòria de mèrit, tot i que doncs, segurament no serà més lluïda, però també compten aquests 3 punts que doncs, l'allunyen de la zona de descens a l'Espanyol femení. Parlem de bàsquet, i és que aquest cap de setmana també ha jugat jornada de Lliga ACB, una jornada en la que el Barça va aconseguir la última victòria del mes, i és que el Barça ha fet 10 de 10 en aquest mes de gener, no ha perdut cap partit, i ha guanyat els 10 que ha disputat en Lliga com en Eurolliga. Per tant, doncs, ple de victòries per als egipcis que doncs, posaven la cirereta al pastís aquest passat diumenge ahir mateix, guanyant per 92 a 63 a Luka Múrcia. Van passar per sobre del conjunt murcià, el conjunt que entrena Sito Alonso, l'ex-blaurana, i bé, sobretot en una segona part fantàstica del egipcis, en la que doncs, bé, van destacar diferents jugadors. Mirotic, quan està bé, doncs es nota molt. També el mateix Kuric. I bé, doncs, després d'aquesta victòria, el Barça, doncs, que, com dèiem, ha culminat un inici de 2021 perfecte, un gener d'amunt 10 de 10. Tot i això, el Barça encara segueix a la segona posició, està amb 17 victòries, 3 derrotes d'aquesta Lliga Endesa de bàsquet. El Real Madrid és líder, tan sols ha perdut un partit en aquestes 19 jornades disputades pel conjunt blanc. I el Joventut, que es va retrobar amb la victòria a aquesta Lliga ACB en guanyar el Fuenlabrada per 80 a 75. Una penya en la que va també haver de treballar-se aquest partit, perquè va tenir, pràcticament va ser superior al seu rival de principi a fi, però en alguns moments de desconnexió el Fuenlabrada ho va aprofitar per apropar-se molt en el marcador, inclús a igualar el partit, però finalment la penya, quan va haver de posar-se per davant, ho va fer, i als moments importants va respondre bé amb aquesta victòria final, com dèiem, per 5 punts, 80 a 75. Un conjunt verd i negre que ara se situa a la setena posició amb 11 victòries i 9 derrotes. I qui no va aconseguir la victòria va ser el Manresa aquesta setmana, contra el que va caure, en aquest cas, contra el Burgos per 87 a 101. Un Manresa que, bé, va arribar al partit molt tocat per les lesions i que a més va veure com encara en sortia més debilitat degut a la baixa de Dani Pérez, el jugador doncs, més en forma de l'equip, que el primer quart va haver de ser substituït i no va poder tornar a la pista per una lesió. Veurem quin serà l'abast exacte d'aquesta lesió, però doncs, una lesió també important que se suma a totes les altres que té el Manresa, que la veritat és que està vivint un moment bastant complicat, que tot això, doncs, l'equip, tot i les baixes, estava responent en alguns partits, però bé, doncs, el Burgos també, Sant Pablo de Burgos, està fent una bona temporada aquesta i ho va aprofitar per imposar-se al Manresa també amb les seves baixes. Un conjunt manresà que ocupa la vuitena posició amb 10 victòries i 11 derrotes. I en handbol, bé, va finalitzar la disputa d'aquest Mundial d'Egipte d'handbol, un Mundial que la selecció espanyola va estar a punt de plantar-se a la final, però finalment va veure com l'eliminava a Dinamarca en les semifinals, en un partit en el que, no van estar del tot bé. En el tram final van estar a punt de remuntar, però en el gol que podia haver estat el gol de l'empat, van a la pilota al travesser, i finalment no es va poder culminar aquesta remuntada, com a mínim enviar el partit a la pròrroga, i finalment Dinamarca va tombar a la selecció espanyola a les semifinals. I per tant, doncs, Espanya que va haver de disputar aquesta final de consolació, que va aconseguir guanyar, això sí, per 35 a 29 a França, una selecció espanyola que va ser bastant més superior que la seva rival, França, i que, bé, ha aconseguit guanyar el bronze en aquest Mundial, tot i que doncs, és molt meritós doncs, quan et quedes aquí amb la mel als llavis, no?, d'haver pogut accedir al final i no haver-ho fet, doncs, sempre queda un regust un pèl amarg, però la veritat és que un bronze doncs, és molt de mèrit de la selecció espanyola, que recordem tenia ha jugat amb 6 catalans a les seves files. I bé, doncs, el combinat espanyol, com deien, que va ser superior a França. Finalment, Dinamarca, la selecció que va aconseguir vèncer a la selecció espanyola als semifinals va ser qui es va proclamar campiona en imposar-se a Suècia en la final per 26-24 i va revalidar així el títol. La selecció espanyola, per la seva banda, va tornar a pujar al podi del Mundial 8 anys després. I bé, doncs fins aquí Roda Esportiva d'avui. Us esperem el proper divendres amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana. Get along with old timers 'cause my name's a reminder of how some people forget. I can't keep